Quan tothom dorm és el títol d'una cançó de Joan Dausà, però podria ser també el títol del moment que viu la convidada d'avui al Revolució. Cada matí a 6:45 ja ens diu bon dia a TV3. Això vol dir que s'ha llevat molt abans. Ara la podem seguir al TN Matí, però l'Ariadna Oltra acumula un currículum professional llarguíssim que demostra que és una totterreny de la informació, però surti a l'hora que surti, l'Ariadna ens explica les notícies amb el rigor i la credibilitat dels periodistes que no busquen lluir-se a ell, sinó explicar-nos què està passant al món. Bona nit, Ariadna Oltra. Què tal, com estàs?
Una miqueta de son a aquesta hora.
A aquesta hora de la nit, perquè demà expliquem als oients a quina hora et lleves.
És que per mi ja no és demà, és ara. M'estic llevant a 3:45 per poder arrencar el tema matí cada dia, però t'haig de dir que avui he fet una mitjana llarga, és diumenge, això d'una mica de marge.
Sí?
2 hores he fet.
Molt bé. Doncs gràcies per ser aquí, perquè com dèiem s'aixeca molt d'hora a 3:45 del matí. Felicitats per la nova aposta del tema matí, espectaculars audiències, 30-35%. Això vol dir que estem informats, que la gent necessita llevar-se d'hora ja i sentir que ha d'estar informada, no, Ariadna?
Sí, jo crec que deu ser un sentiment que jo també comparteixo. Clar, jo quan em llevava i quan em llevo encara ara, els dies que no treballo, vull saber què passa al món, el món més immediat, el món una mica més llunyà, i informada i acompanyada també, eh? Saber que hi ha persones també que els interessa coses que a mi m'interessen i aprendre. Una mica aquesta és una voluntat del que estem fent. Jo dic que aquest TN matí és el TN menys TN de tots, per la durada, perquè són gairebé 2 hores de programa informatiu, perquè, a més, recuperem una cosa que ja havia existit, que era aquest TN matí, però que havia existit en un moment en què les xarxes no existien com existeixen ara, i, per tant, això també crec que ho fa diferent. I bé, perquè en aquest cas tenim uns marges també que els altres TNs no tenen. Tenen unes altres característiques, però el nostre és així una miqueta més petitó, però m'empenta.
I també ens informem perquè a vegades no sé si als humans ens agrada una dosi de mal humor, perquè en general les notícies, escolta, que tenim són drames, desastres naturals, desacords polítics. No trobes a faltar que a vegades als telenotícies hi ha poca informació positiva, o fins i tot del nostre tema, que parlem de l'emprenedoria i d'innovació tecnològica?
Mira, és que jo crec que una mica, potser sí que les redaccions d'informatius dels mitjans estem una mica tocats per allò de que el periodisme ha de ser incòmode, ha de qüestionar, i això vol dir sempre posar-se en situacions, en temes, en qüestions que no són segurament les més amables. I crec que una mica per aquí. Però podem fer l'esforç, i crec que sí, que en algun moment del dia hem d'intentar posar una nota d'optimisme. Ja veus que tinc una mica de son, oi?
No passa res.
Hi ha paraules que ja no em surten.
Ho entenem perfectament. Per cert, avui que ens visita l'Ariadna Oltra, jo no sé si es considera emprenedora, és periodista, ara ens explicarà com és que decideixes ser periodista, si sempre ho has tingut clar. Et consideres també emprenedora?
Si parlem d'emprenedora a nivell empresarial, no sabria per on començar, però sí que m'agrada començar coses noves, aixecar, construir, especialment en periodisme i en televisió, que és el que jo porto fent fa més de 20 anys, primer en televisió local i ara doncs a TV3 ja fa uns anys. Clar, ostres, és que hauríem de definir ben bé, no?, que és ser emprenedor. A mi m'agrada tenir la sensació aquesta d'obrir alguns marges al teu voltant, d'obrir una miqueta de camí, per bé que al final hi ha molts camins que ja estan fets i que aprenem dels que ja ho han fet abans.
I tenies clar que volies ser periodista?
No.
No?
Jo volia ser arquitecte.
Arquitecte?
Sí, arquitecte. I llavors, no sé, abans jo crec que va ser... No, et seré sincera, o sigui, el tema és que jo volia ser, imagina't, reporter del National Geographic.
Ah, està bé.
Viatjar i tal, i al final em va agafar el coquet per veure coses i explicar-les, i no me n'he anat a Voltamón com si fos una reporter del National Geographic, però m'he quedat aquí a explicar coses del nostre país, de l'entorn, i fer-ho des del nostre lloc, no?, des de Catalunya.
Per cert, com portes les noves tecnologies? T'agraden?
Sí, els hi poso bastant límit, i també a vegades m'enfado a mi mateixa, m'emprenyo perquè em roben molt de temps.
Les xarxes socials.
Sí, i m'haig d'organitzar una mica millor. No tinc Instagram, per sort, això ho he limitat, I potser m'hi hauria de posar, o sigui que potser demano consell després, però amb això no m'he sabut organitzar bé i crec que potser és un punt negatiu per mi, però no sé, hauria de tenir Instagram o no, Chantal?
Jo crec que sí, jo crec que n'hauries de tenir després el Jordi Pi, a veure què et diu,
no
això també. Llavors, és veritat. El que passa que a vegades un ha d'escollir, no?, que publicitar, no?, la feina que fa, perquè
sí,
la comunicació...
Per mi la xarxa és Twitter.
Hem d'estar... Per tu és Twitter.
Sí, sí.
A Twitter, per això, ens trobem fake news, ens trobem polítics llançant els seus missatges a les xarxes, ens trobem interessos econòmics de grans empreses que volen col·locar el seu missatge, mitjans de comunicació que fan titulars grocs per buscar clics, no? Hi ha lloc pel periodisme a vegades real o què et sembla? Quin periodisme estem fent amb les noves tecnologies? Virtuts, defectes, em diries? Què és el que t'agrada i el que no t'agrada del que està passant amb el periodisme digital actual?
Clar, jo crec que el periodisme digital actual ens coneix molt bé, sap perfectament què és el que els humans, les persones ens mou de forma massiva i per tant ens posa una mica també contra el mirall, ens posa, i dic contra el mirall perquè el que fa és que vegis una part de tu que no t'agrada. Jo llegeixo molts titulars que no voldria clicar i els acabo clicant. També et deu passar tu, no?
Sí.
I dic, i per què ho he clicat? I li he donat un clic aquí, no ho voldria fer. Llavors, d'aquell clic te'n vas amb un altre perquè al final també són tot bombolles, que és molt important punxar, i jo intento sempre tenir un... O sigui, seguir a comptes molt, molt diferents que no em constrenyin a nivell de lectura, a nivell de coneixement, però és molt difícil. Però clar, són valiosíssimes. Et fan saber coses, et fan arribar a llocs que abans era impossible d'arribar. Jo dic que a Twitter no obligatòriament s'ha de fer periodisme. De fet, no només es fa periodisme, es fan moltes coses. És només el mitjà a través del qual es llencen missatges, i dins d'aquests missatges hi ha moltes coses. I per això jo crec que cal una bona formació. Una bona formació, en aquest cas, que la nostra generació crec que hem sigut bastant autodidactes, però que crec que els que venen per darrere... Ja nadius digitals haurien de tenir, no sé, les escoles haurien de posar-se molt més les piles amb aquest tema. A mi em preocupa una mica, els nostres fills, quin futur tindran, també fins i tot, i què existirà quan ells siguin grans, no?
Com t'imagines la informació, si et faig, ja saps que el programa parlem del futur d'aquí 50 anys, el 2050 interessarà tant la política o no? Perquè veiem que el pastís està canviant, cada vegada hi ha més plataformes, tenim moltes televisions, l'audiència reparteix, hi ha YouTube, que els nostres fills doncs, també hi són. Com t'imagines? Serà igual o com t'agradaria que fos, eh? O que hi hagués més veritat de la que hi ha als mitjans de comunicació? O més llibertat?
Jo crec que la llibertat és un bé a preservar, igual que la veritat i la pluralitat. Això és molt important. I és molt important també entendre que no es pot fer periodisme si no hi ha diners. Fer periodisme costa diners. Perquè si no hi ha diners per pagar uns periodistes que es moguin i que busquin fonts i que contrastin i que facin preguntes, és impossible donar una bona informació i una bona informació que sigui plural. Per això també destacava la pluralitat. D'aquí 50 anys no sé com serà el periodisme, crec que seria molt agosarat, no sé ni tan sols com serà d'aquí 10 anys. No sé si d'aquí 10 anys continuarem fent la televisió que fem, en el meu cas, que jo que faig periodisme televisiu. Però sí que crec que els éssers som éssers socials que necessitem confiar i mantenir aquests fils de confiança, aquesta cosa que teixim molt lentament els que comuniquem, amb els que ens escolten, amb els que ens veuen, amb els que ens llegeixen, però sobretot amb els que ens veuen i ens escolten, perquè és molt més pròxim, que és un fil que costa molt de construir perquè costa molt poc de tallar, i per tant aquí el tema de la veritat i sobretot l'objectivitat no, però sí la independència a l'hora d'informar és molt important. No sé com serà, però sí que crec que aquestes els anchors mans, els anchors women, o sigui, en ràdio i televisió, sigui en una plataforma com YouTube o sigui en una cadena televisiva, jo crec que això vull pensar que continuarà existint. Crec que és necessari perquè al final és algú que t'agafa i et porta per l'actualitat. Però també és veritat que tinc molts dubtes de com construirem aquestes píndoles informatives. Els joves, està demostrat, volen estar informats, però potser no de la manera com ho estem fent.
Nunca me encontrará aquí. Y si me dejan vivir en su casa, les serviré de mucho. Sé lavar, coser, barrer y cocinar.
¿Cocinar?
Milions i milions de nens i nenes han vist la pel·lícula Blancaneus, i aquest és el missatge que transmet. Blancaneus demana quedar-se a casa dels nans i, com a mèrit, diu, sap planxar, escombrar i cuinar. Tu no sé si saps, havies vist Blancaneus en el seu moment i no eren conscients d'aquests diàlegs que eren normals?
No, perquè eren normals, eren normals. També t'haig de dir que jo de planxar en sé poc, vaig gairebé sempre, vull dir que tampoc no és que em planxin, vull dir que intento estendre bé la roba, diguéssim, i faig el mateix que fa el meu company a casa i... Però sí que és veritat que és una normalitat amb la que havíem crescut, no? No només amb les tasques de casa, sinó amb el paper de la dona a tot arreu.
Clar, li hem posat aquest tall a l'Ariadna Oltra perquè, a més, a part de la feina que fa a TV3 al Telenotícies, fa uns mesos va publicar un llibre que recomanem, del títol molt interessant, Soc feminista i no ho sabia. I aquí també sempre parlem de la revolució de les dones i diem que la tecnologia ha alliberat i també ha visibilitzat a les dones i, per tant, això estem contents. Però m'agradaria que em diguessis per què no sabies que ets feminista.
Doncs perquè jo pensava que el feminisme era una cosa absolutament passada de moda i per tant jo no m'identificava, i estic parlant de fa només 5-6 anys, i en canvi per mi la maternitat ha sigut un cop important, una sacsejada vital important, també professional, i m'ha fet revisitar molts moments de la meva vida com a dona, i quan dic molts moments vull dir moments des que jo era petita i no només sentia la Blancaneus d'això, sinó que sentia la meva àvia, el meu avi, podia sentir la veïna, podia veure coses. Estic parlant d'aquests episodis, revisitar això de la infància, estic dient revisitar moments d'adolescència, com t'havien tractat, com un home t'havia parlat, moments de més de jove i també de gran. I per això dic que sóc feminista i no ho sabia, i que és com mirar la realitat des d'una altra òptica, que ja és impossible que et treguin, no? I per tant l'enfoc de la realitat, i de la realitat, en aquest cas, de la desigualtat entre homes i dones, que existeix i que hi ha dades, en tots els àmbits laborals i en tots els àmbits de la nostra vida, del dia a dia, doncs... és que vull lluitar per això, o sigui, jo vull que les nenes que no he parit, no? Que és aquí de dir que veu també part del llibre, doncs que les nenes que no he parit, perquè he parit dos nens, doncs que tinguin una vida millor que la meva i més igual, més equitativa que la resta de...
Dius, llegia que deies, per què et vas enfadar al tenir el segon fill? Un dia et va passar que et vas enfadar quan tenies el segon fill.
Sí.
Quan és aquest clic?
Això és la matinada... És que vaig acumular molt de cansament. Jo crec que vaig acumular molt de cansament. Mm-hmm. I aquest cansament i aquestes revisitacions de la teva pròpia vida, jo crec que ja les havia anat fent. Però no... Tu has de voler veure una cosa que tens al davant per adonar-te'n i moure't, no? Si no és una mica difícil. I sí, va ser... Estava esgotada amb el meu segon fill, la segona... Jo ja dic que ara parlaríem de maternitats i coses d'aquestes, però és dur, i a més no estem acostumats a que el món en parli en els termes reals, no? Abans que parlàvem de realitat i de veritat, doncs en el que representa pel cos de la dona, a més ja per una dona de 40 anys que ja no tens 20, moltes coses, et canvia el cos, et canvia la vida, et canvia la feina, et canvien moltes coses, i si ets dona et canvia encara més que si ets un home.
Clar, i què trobarem en el llibre? Trobarem claus per poder canviar coses, per la igualtat, per que tinguem aquesta igualtat, perquè les dones no haguem de ser unes superdones, superprofessionals, supermares, no? I ens posem aquest llistó tan alt...
Que... Mira, jo crec... No, jo no dono claus, no dono consells, com Déu, no voldria fer això. Jo crec que el que sobretot m'ha dit la gent que l'ha llegit, les dones, i també alguns homes que l'han llegit, el que em diuen sobretot elles és... Ostres, és que el que dius a mi també m'ha passat. I aquest a mi també m'ha passat, que en definitiva és el Me Too, el famós Me Too, és jo també m'he sentit com tu, per tant no sóc una cosa estranya, una tia rara, una dona complicada. Això fa que surti a la llum que hi ha un problema, que ens hem organitzat d'una manera que les dones ens fa patir. Això no vol dir que els homes no pateixin, i això no vol dir que haguem de... No, el feminisme odia... Bueno, jo no ho diu, els homes, la meva vida hi ha homes, jo convisc amb la meva parella, que és un home, jo tinc dos nens, tinc un pare, tinc un germà, tinc amics, com tinc amigues, com tinc... Però jo crec que hem de mirar això. I l'única cosa que ha de servir és que... Crec que la clau és que si totes comencem a mirar les coses des de la perspectiva feminista, doncs segurament a lo millor canviem poquet a poquet, però canviem. Crec que ja estem canviant, estem en plena transformació, eh? Però de moltes coses. Per exemple, d'informar sobre la violència masclista.
Creus que la tecnologia està ajudant, aquesta visibilització i empoderament de les dones?
Sí, jo crec que sí. Crec que sí, perquè les tecnologies són una finestra que no és la que tu tens a casa, no és la finestra física que has de poder obrir, i per tant això ho tens. Però atenció, això no és la solució a molts problemes que pateixen moltíssimes dones, eh? No és la solució perquè no ho és, però sí que crec que ajuda, i ajudar a difondre missatges per defensar drets. Estem parlant de drets, i els drets s'han de defensar, no es posen a debats. Els drets es defensen, no es debaten.
L'altre dia llegia al diari una notícia impactant: només un de cada 20 pares agafen el permís de paternitat per por a represàlies de les seves empreses. Com acabaries la frase? La conciliació perfecta seria punts suspensius?
Mira, jo crec que no hi haurà una fórmula perfecta, universal, que funcioni a totes les persones. Jo crec que això és no crec que sigui la solució, però sí que crec que hi hauria d'haver-hi marge perquè cadascú es pogués adaptar, i que si hi ha dones que necessiten més mesos de baixa, doncs que l'agafin, i si hi ha homes també. Però també crec que la baixa de maternitat ha de ser més llarga del que és ara, i posar-la per davant de la de paternitat, al final.
Tenemos 5 hijos, también debería ser tu trabajo.
Lo serían si me dejases.
Escoltàvem aquest fragment de la pel·lícula Padre no hay más que uno, el personatge de Santiago Segura, que diu: si me dejases, també les dones ens queixem, però molts cops també ens costa fer un pas al costat, que
correcte, acceptar
que
correcte.
No podem arribar tots.
Sí, això també, donar confiança a l'altre i cedir, delegar, que es diu delegar.
Molt bé. Escolta, Ariadna Oltra, de seguida anirem a les xarxes amb Jordi Pi, però vull acabar fent un exercici amb tu, un divertit, que avui proposava el Jordi Portals. Imagina't ara, estem a la ràdio, que sempre és bonic imaginar, perquè la televisió no ens deixa imaginar tant, en canvi, ara et faig tancar els ulls, no? I davant una sèrie de convidats que són o que seran molt importants en els pròxims anys, com tu has fet entrevistes, els has de pensar una pregunta, una pregunta clau, d'acord?
Sí, però una cosa, pregunta sobre tecnologia?
No.
Sobre el que sigui?
Sí, què li preguntaries? És a dir, tu estàs fent el TN Matí i has de fer una pregunta.
Sí, aquí.
Al primer astronauta que trepitgi Mart, què li preguntaries?
Quina olor fa?
Quina olor fa el planeta Mart?
Sí.
Molt bé. El primer humà cíborg.
Si sent
alguna cosa.
Si sent, però d'emoció,
Si sent. Val. El primer presentador o presentadora virtual de les notícies de TV3.
Ostres, jo més que preguntar, és que clar, l'embaixaria molt, perquè podria no dormir, no estaria mai cansat, seria fantàstic.
Creus que el veurem algun dia, amb la tecnologia?
A mi em costa, crec que... És que ara això, segur que d'aquí uns anys dirà: mira, aquella va dir, no, i era mentida. Jo crec que no, jo crec que com la pell, com la mirada, no... Jo crec que és molt difícil.
No poden fer un holograma de l'Ariadna Oltra.
Bueno, no, segur que poden, sí, i segur que és molt millor, però no seré jo.
Clar, no seràs amb la tia ànima, no? No tenen ànima, els hologrames no tenen ànima.
Exacte, seria aquesta la frase, no ho he sabut dir tan bé.
No, que tenen les persones. El primer president del govern mundial quan ja no hi hagi països.
Jo espero que aquesta entrevista no haver-la de fer mai.
El primer extraterrestre que es vulgui comunicar amb la Terra.
Que vagi en compte, li donaria aquest consell. I després la pregunta de que com ens veu.
I per acabar, dic que l'últim habitant de la Terra quan la humanitat marxi a viure d'altres planetes. Que carai, que futurista, eh?
Ara, això em fa pensar en Manuel de Pedrolo, en que no escrit de segon origen. Mira, no sé per què m'ha vingut aquella... Què li preguntaria? Que què hauria salvat?
Què hauria salvat? Doncs anem a salvar les xarxes de l'Ariadna.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Bona nit.
Hola. Hòstia, curiosit avui, perquè l'avió de Twitter ens diu que un RT, un retuit, només vol dir això, retuit, i un fab no sempre és favorit.
Ai, sí, però això és molt evident, no? Però això és molt evident.
No
o sigui,
ho sé, eh?
El tema és, a vegades retuiteges coses perquè creus que és interessant que això es difongui, pel motiu que sigui, i ja està. O sigui, que la gent no li busqui ni adhesions ni res, eh? És que els temes polítics són molt complicats, i a Twitter encara més, i si ets presentadora de la televisió pública...
Encara més.
Mil vegades més. I el tema dels favorits és perquè jo em marco molts favorits per llegir moltes coses, també és veritat que després acabo llegint un percentatge molt petit, però em marco moltes coses en favorit perquè, per recuperar lectures. Llavors volia deixar-ho clar, només és això.
WhatsApp o Telegram?
Els dos. Sí, sí, tinc els dos.
Com els separes?
Doncs una cosa la família i una altra cosa els amics.
Escolta, últimament força problemes de llibertat d'expressió a les xarxes. Mm-hmm. Els periodistes estan a punt de mira.
Sí.
Això condiciona les teves publicacions?
Segur que sí. Segur que sí.
De fet, l'Andreu Bandiner de l'altre dia ens deia que Twitter condicionava el judici del procés. Creus que Twitter pot liderar opinió sent tan residual com és? Perquè al final és molt petitet... I jo, som els mitjans, no?, que ho amplifiquem.
Sí. Jo crec que sí, que pot condicionar moltes coses, que és veritat que està a les nostres mans poder-ho fer o no, i no sé on està el límit. Potser estem en plena també evolució de veure com aquesta xarxa ens... Perquè aquesta força no la té Facebook, per exemple.
Perquè no la magnifiquem, no?, poder, els mitjans.
I per què no ho fem?
Poder perquè és la xarxa més de pati de col·legi, però això
correcte.
Es portaria ara...
Un altre programa.
Escolta, l'última.
Sí.
Plataformes com Netflix, Movistar, sí. Esperança i futur del periodisme d'investigació?
Sobre això hem d'anar molt en compte. O sigui, hem d'estar segurs que el periodisme d'investigació és realment pagat per empreses que són independents. Si ho són, jo no tinc, vaja, cap problema. I, de fet, s'han provat moltes maneres, moltes fórmules de finançar un tipus de periodisme així. No estic parlant amb Vice News, per exemple, que en el seu moment ho va posar en pràctica. Sí, segur que sí, però posem-nos també sota la lupa, com hem fet amb els grans mitjans de comunicació.
Mm-hmm. Entendem. Abans parlàvem d'Instagram, no tens Instagram.
No.
Si la visibilitat és bàsica per la denúncia i dius en el Twitter que ets feminista, et veurem aviat a Instagram?
Ai, jo diria que no tinc temps. Quan tingui temps.
Quan tingui temps.
Quina excusa.
Quan tingui temps.
Gràcies.
Molt bé, ha estat un plaer escoltar la periodista de TV3, Ariadna Oltra. Recordem, sobretot els oients, de 6 a 8 del...
De 6:45. A les 6 estic a la tele, però de 6:30...
A 6:45?
Sí, a 8:45.
A 8:45.
Just quan comença Matins de l'Iberia.
La podeu veure al TN Matí i, per tant, gràcies avui per venir al Revolució. Felicitats per la feina.
Gràcies.
I ens anem veient.
Sí, quan vulguem. Ha estat molt a gust.
Gràcies, una abraçada.
Bona nit.